Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Nais Vila-real Connecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
Bon dia, Vila-real i província, a tots els nostres oients. Es donem la benvinguda i obrim les nostres portes avui per a contar-vos tota classe d'històries que segurament vos interessaran. I per això, per a fer esta labor, sempre estic ben acompanyat, com sempre. Com no, està Alejandro Pérez, molt bon dia.
Què tal? Bon dia, Lluís.
I també està Mario Rodríguez, molt bon dia.
Molt bon dia, Lluís, un dia més.
Avui estem tot l'equip, Víctor està encara en peluqueria, perquè ho dic per tots aquests que ens seguissin per televisió. Aixina que, mentre ell ve i acaba de recollir les informacions deportives, que avui vendran una miqueta més carregades, avui hi ha un partit, si no recorde mal, França-Marruecos, potser, sí. Que a lo millor... En França se torna a repetir lo de la Bastilla fa 300 anys, així que estarem atentos, que segurament demà serà notícia per una cosa o per una altra. Però deixant el deport per a més tard, com fem sempre, es començarem avui en les efemèrides. També n'hi ha que dir que avui el temps ens ha donat una miqueta de tregua. Està així a mig núvol, aunque se preveu que s'arribi als 36 graus durant el dia d'avui. Però bueno, el que estiga i se toque nubos pues fa que pues siga una miqueta més agradable el passejar i el aprofitar el vindre així al centre, perquè vindre així al centre a Vila-real, com a la majoria dels centres dels pobles dels pobles de la nostra província, en el nostre cas tenim la sort que tenim el mercat així. Avui és un gran dia per apropar-se, anar a comprar al mercat de la verdura. ¿Tú has comprado algo, güey, Mario, antes de...?
Pues bueno, he pasado por davant, pero tenía presa para vindre y no me puedo parar.
Es lo que te siempre vindre en la oreta pegada al lans, pero no dirá sí. Un repuesto. Y entonces, aprovechando que veniu así, pues también podeu anar a los nostres comercios y hacer una miqueta de compra, ahora que están les rebaixes, y de ya, pues una miqueta refrescarse, entonces, es bars y restaurants que tenen també en el centro y en el cual... fa que n'hi hagi una miqueta de vida. Bueno, deixant a part d'esta introducció una miqueta extensa, anem a lo nostre, que és a lo que la gent vol escoltamos, i començarem, com no, per les efemèrides. Qui és? Mario, el que mos conta les efemèrides?
És dos, no?
És dos.
Ah, bueno, claro.
Bueno, pues començarem amb el Dia Internacional, que és avui, de la destrucció de les armes de foc, una data impulsada per a promoure el control d'armes lícites i fomentar la seva destrucció com a medida per a reduir la violència.
Sí, no? De fet, cada 9 de juliol se celebra este Dia Internacional de la Destrucció d'Armes de Foc, que és una fecha que se va intentar impulsar en la Conferència General sobre el Comerç Il·lícit d'Armes Xicotetes i Ligeres, que se va realitzar l'any 2001, concretament en la sede de les Nacions Unides. I és que des d'entonces són moltes les armes de foc que els ciutadans han entregat per a la seva destrucció. Però, sin embargo, el dia el número de rifles, revòlvers i pistoles pareix haver augmentat en gran quantia. O sigui, entreguen-les d'això per despejar l'armari que tenen en casa per comprar-se unes més grans i més potentes, no? Esta terrible realitat ha sigut explicada una i altra vegada en esta conferència internacional feta per Osman, qui ha dit que el Dia Internacional de la Destrucció d'Armes de Foc és una de les fetges en la que tots els ciutadans del món se sumen als esforços per a treure de la circulació una gran quantitat d'armes que lamentablement estan per ahí. El promís que s'estima cada 9 de juliol que logra destruir 800.000 armes de foc, o sigui, aquí és de lo que cap, un xicotet pas, però per lo menos aconseguim que aquests instruments, que no deixen de ser res bon, per la nostra cultura en Europa és impensable, als Estats Units no sé la gent que serà la que entregui aquestes armes, però bueno, si n'hi ha que fer un dia per a recordar de que això no és bo, i en una època en la que les guerres estan presentes en tots els telediarios, què millor que este legato de John Lennon a la pau, no? Escoltem una miqueta. Mario, seguís contant-nos més coses, va.
Bueno, pues a banda del Dia Internacional de la Destrucció d'Armes, també és el Dia de la Bandera de Xile, en homenatge als soldats que van combatir a la Batalla de la Concepció, ocorreguda en 1882 en la Guerra del Pacífic. També se celebra el Dia de la Independència d'Argentina, precisament d'Espanya, en 1816. Es va proclamar la ruptura definitiva de les províncies unides del Riu de la Plata amb la corona espanyola. Una altra efemèride més que tenim és que en 1979 la sonda Voyager 2 va realitzar el seu màxim apropament a Júpiter i va descobrir els seus anells i va enviar imatges del planeta i dels seus satèl·lits.
Molt bé. I tu, Alejandro, tens algo preparat,
sí,
per a nosaltres?
Sí, jo tinc unes quantes també. En el 1877 es va celebrar el primer torneig de campionat de Wimbledon, que és el torneig més actiu del món i que justament ara s'està jugant, i que, si no recorde mal, demà tenim un Djokovic-Sinner, que pot ser que siguin els dos millors jugadors ara en l'actualitat. I també en el 1995 la novellera espanyola Cristina Sánchez va ser primera dona a sortir a coll per la Porta Gran de les Ventes a Madrid.
Así a Vila-real tinc que dir-vos que el 9 de juliol té que ser un dia calorós a lo llarg de la història del món, perquè menys apareix una efemèrides i en la que mos diu que en l'any 1837 Carlos de Borbó, pretenent absolutista a la corona d'Espanya, va visitar Vila-real per a realitzar una trobada amb els seus seguidors. I lamentablement avui, 9 de juliol, també passarà a la història perquè mos ha deixat una de les grans cantants del pop dels anys 80, la britànica Bonnie Tyler. Contamos una miqueta, Alejandro, què és lo que li ha passat, sí, a esta gran cantant.
Pues mira, en mayo fue sometida a una operación intestinal de urgencia en Portugal y pues posteriormente ingresó en un coma inducido y que avui pues mos ha deixat als 75 anys, i per això anem a escoltar una de les seues cançons més famoses, com Total Eclipse of the Heart.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes.
Turn around, bright eyes.
Every now and then I fall apart.
Turn around.
Tenim una última hora, ¿no? Alejandro, contamos.
Sí, pues en el San Fermí, un hombre de 34 anys, vecí de Castelló de la Plana, té un traumatismo leve en el tramo de Telefónica Sur, i un jove de 27 anys, vecí Dalmasora ha sufrido un traumatismo en el hombro izquierdo leve en Espoz y Mina.
Ni hay que recordar a nuestros oyentes que hoy es el tercer encierro de las festas de San Fermín que se celebren y que ha tenido protagonista el bous de Vitoriano del Río. Y esta caracterizada por una gran velocidad y por ser muy accidentado, entre ellos los nuestros veïns de las localidades de Castelló d'Almassora. ¿Y les portades de hoy, Mario?
Les portades, pues bueno, estaba hablando del diari del Mediterráneo y anima a contar la segunda portada. Como a titular tenemos que el calor extremo azota 27 municipios de Castellón y asoma otra nueva ola. Eso tenemos como a titular. Como otras noticias importantes tenemos que el Port Castelló pone el foco en el nuevo muelle, el tren, el azulejo y la naranja. Como a previsión estival tenim que els campings de la provincia rozan el lleno con el cliente nacional y el astroturismo, que parlarem també segurament en el director del Planetari ens contarà com serà ese eclipse que tenim en agost. En Villafamés tenim que ofrece aguas en cubas a la Foya 3 anys después del aviso del síndic. Y la sección de deportes nos diu que Íñigo Pérez toma el mando del submarino a pie de césped, que después Rubio nos contará más noticias de eso del Villarreal. Del Mediterráneo, como no, pasemos al mundo Castellón. Castellón al día. Como a titular tenim que la Nacional 340 se cobra 23 vidas en un lustro a su paso por la provincia. Imaginad.
Sí.
Como altres notícies importants tenim que Castellón inicia por uso irregular el desalojo de 10 pisos de alquiler social. De Castellón pasamos a Morella, que Morella expedienta a 6 funcionarios, uno dimite y 2 no renuevan contrato. El alcalde defiende que es la primera vez que se aplica la normativa y lamenta que el PSPV haga política por un caso correcto. A eso tenim com a portades del dia.
Jo ara tenia una curiositat, ara que esteu així els dos i sou més joves. Vosaltres, a les cases de veraneo que estan a l'horta, al camp, això, com li dieu, per exemple, n'hi ha gent així, està molt arraigada la paraula maset. En Castelló, per exemple, està molt arraigada la paraula alqueria. Altres diuen, va donar-se un poc de... perquè li han ficat 4 taulells a la fatxa i ja li diuen el xalet, ¿saps? I no deixa de ser això, pues, el maset de tota la vida, saps? Vosaltres, en vostra casa, quina és la paraula que gasteu habitualment? Quan, bueno, si en teniu alguna, que no ho sé, però els abuelos habitualment sol tindre alguna que altra.
Sí, segurament la paraula seria maset, però també ara, no, entre els amics podem dir que és l'amic que té piscina, no? L'amic que té piscina, pues anem tots ahí i disfrutem d'una vesprà.
Que tinga parets o no, ja mos dona igual, però quan pegamos el chapuzo, mos dona igual que siga alqueria, que siga maset, xalet o com vulguin dir-li. Pues aprofitant el nostre gran vocabulari que mos otorga l'Acadèmia de la Llengua Valenciana, avui anem a rescatar una de les paraules que la gent major en castelló, te dic jo, gasta molt, que és la paraula alqueria, i anem a gastar esta paraula per a recuperar el seu significat.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Bueno, com l'alqueria és una cosa tan antiga que no la trobem. Aixina que, mentre la busquem, anem a ficar l'enquesta que teníem prevista ahir i que per circumstàncies no ens va donar temps a emitir-la i aprofitem ara aquests moments en el qual tratàvem, que Mario, de què preguntàvem?
Bueno, pues vam eixir pels carrers a preguntar per les al·lèrgies, si tenen al·lèrgies, si tenen un fill que té al·lèrgia, els símptomes que tenen i, bueno, i quan tenen Isalerxa, si és tot l'any o només en una estació de l'any. Això és el que tenim.
Pues anem a enterar-nos de què patixen les al·lèrgies els nostres veïns de la nostra localitat de Vila-real.
Hoy, con motivo del Día Internacional de las Alergias, venimos a preguntar si tienen alguna alergia, si conocen de alguna o eso, si sufren de alguna alergia. Buenos días.
Hola, buenas. Sí, mira, sufro de alergia a los ácaros, a la humedad y al polen.
Más o menos, ¿hace cuánto que te lo diagnosticaron?
Hace 2 añitos o así.
¿Y cuándo es que más padeces estas alergias?
En verano el tema del polen lo que más, ya que es mucho tema de vegetación y demás. Y en verano y en invierno la humedad, ya que llueve mucho y tal.
¿Y esto hace mucho que te lo notabas tú misma o cómo fue?
Sí, me notaba que al venir el verano, primavera y demás, notaba que se me cerraba un montón la garganta por el tema del polen y con la humedad me cuesta un montón respirar.
Bueno, yo tengo, normalmente tengo para, o sea, los meses de primavera, que son 2 o 3, ¿no? Más o menos, pues suelo tener alergia a lo que es el polen en general, a las flores, a los olivos, la flor del naranjo y estas cosas, ¿no? Y eso, pues los síntomas son, pues, estornudos, picor de ojos y ¿cómo se llama esto? Lo de que te goteo nasal, es un poco así de secreción de...
¿Y cuándo sueles tener esto? ¿Cuándo te suele venir la alergia, más o menos?
Pues como te digo, los meses de primavera, a lo mejor, pues ¿qué sería? ¿Abril? ¿Mayo? ¿Junio? Más o menos. En abril hasta junio, julio.
¿Y hace cuánto más o menos que te lo diagnosticaron esto?
No me lo han diagnosticado, simplemente yo he ido al médico y le he dicho lo que me pasa, me han mandado una pastilla, pero no me han dicho, ¿es esto en concreto o tal? Yo más o menos lo asocio a eso, ¿no? Por lo que es los meses de... y cuando, o sea, el tema de la floración y eso en general.
Pues padece alergia a los ácaros desde que tenía 5 años, y estaba siempre con medicamento, terminaba el tratamiento y empezaba otra vez la alergia, hasta que le hicieron las pruebas y vieron que eran los ácaros. Y al principio era también a los perros, también al pelo del perro y entonces, pero eso se le quitó, con los años se le quitó. Pero de los ácaros sigue, está mejor. Empezaron a vacunarlo durante unos 10 años aproximadamente. Y ya cuando cumplió 14 o 15 años o 16 ya le mejoró bastante. Y ahora pues está bastante bien. Pero se ha llevado bastantes años vacunando.
¿Es estacional o permanente todo el año?
No. Normalmente en primavera se pone un poquillo, pero no como antes. Ahora, a veces, esta primavera no ha padecido. Y ya va mejorando bastante con los años, va mejorando. Ni se vacuna, ni toma medicamentos. A veces le da el ataque de asma ese que te da un poquito, se pone Ventolin y pastilla una semana y... Sí, pero hace tiempo que no le da.
Sí, yo padezco alergia crónica, la intolerancia a los ácaros, a las bacterias del ambiente, a la tierra y demás. Bueno, eso me produce una mucosidad muy transparente, muy fina, muy continua. Y bueno, y hago tratamientos para eso. Eso es todo.
Vale, ¿y la tiene todo el año o solo en una fecha en concreto?
No, sobre todo en invierno.
¿Y desde cuándo la tiene, más o menos?
Hace 20 años o más.
Espai patrocinat.
Bueno, con Ens han quedat sorpresos de la gent que té tota classe de tipus d'al·lèrgies, eh, Mario? O sigui, que hi ha que, per això, cuidar-se una miqueta i no res, intentar pues, controlar-les a temps, no? És la definició, no? Perquè si les pilles a temps sempre no se pot convertir-se en un problema llevadero a convertir-se en un problema crònic i a lo millor pitjor encara de lo que toca. I no res, pues anem a ficar una miqueta de els nostres l'hem trobat ja a l'alqueria, és que senyors, qui molesta ben per la tele veurà que estem així desesperats perquè molestem, mos està fallant tot el sistema tècnic, però ja hem aconseguit recuperar a l'alqueria i en la qual anem a escoltar.
Alquería. La paraula alquería procedís del árabe hispànic alcaria, que significava llogaret, caseriu. En valencià està documentada des de ben antic. Jaume I la utilitzà reiteradament en el llibre del repartiment, fent referència a les propietats dels moros que distribuïa entre els membres de les seues hosts com a recompensa al seu suport. Esta era una pràctica habitual en qualsevol campanya militar. Al marge de l'èpica religiosa amb què s'han revestit a posteriori de l'anomenada conquesta, eixe era, en realitat, l'objectiu fonamental de qualsevol acció bèl·lica. Així, per exemple, en el llibre del repartiment es fa constar que a Santius de Noailles se li concediren 6 jovades de terra en l'alqueria de Godella, propietat fins aquell moment de Mahomat a Benadalil. El sentit originari de la feu alqueria feia referència a un conjunt de cases de camp ocupades per una o diverses famílies que conformaven una propietat rústica dedicada a labors agrícoles o ramaderes. En l'actualitat, la paraula alqueria ha quedat associada a una construcció típica de la comarca de l'Horta de València, sovint de diverses plantes i a vegades amb aspecte de palauet. Això ha fet que, modernament, algunes d'aquelles vetustes construccions s'hagin rehabilitat com a luxosos establiments de restauració.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Veus, el saber no ocupa lugar, Mario. Al final ha vingut l'esperar i documentamos i enteramos de lo important que és la paraula alqueria i que en quan hi ha que recuperar-la. I ara, seguint una miqueta antes dels nostres primers consells publicitaris, Alejandro, va explicar-nos una miqueta quina entrevista has preparat avui per ficar-nos en boca als nostres oients.
Sí, doncs pues mira, he fet una entrevista a Sonia Ruiz, que és una xica que va ser esportista d'èlit, però que va passar per un mal moment, va passar per una depressió, es va intentar suïcidar, i pues, ara té un podcast per ajudar a la gent, per ajudar a totes aquestes persones que estan passant per un moments complicats, i és una entrevista molt bonica perquè ens conta sobretot com ajudar a la gent i com fer que aquests moments siguin més
llevaderos.
Sí, més llevaderos.
Pues escoltem uns xicotets consells i automàticament ens fiquem en matèria.
El Termet és el pulmó verd de Vila-real, un espai recuperat perquè totes i tots en puguem gaudir, amb la piscina i la platja del riu Millars com a protagonistes. Per això, també és responsabilitat de tots cuidar-lo, perquè continua sent un lloc únic durant molts anys. Respecta'l, utilitza les zones habilitades per al bany, recull les teues deixalles i no hi faces foc. Vine a Vila-real i gaudeix del Termet amb coneixement.
Campanya d'abonaments del Villarreal Club de Futbol. Fins el 18 de juliol, renova el teu abonament la Liga o Champions, online o en taquilles de l'estadi. Més informació i renovacions online en villarrealcf.es. Seguim amb tu.
Quiero ver votando hasta la fila del Macauto, porque McDonald's te trae el McMenú mitiquísimo por solo 8,90 €. Elige tu mítica Big Mac o tu mítica McRib con patatas y échale alioli. ¡Arriba esas manos, que este verano será mitiquísimo!
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¿Sabías que el mosquit tigre només necessita una gota d'aigua per a reproduir-se? En Villarreal, la teua col·laboració és la millor barrera. Recorda, al mosquit tigre ni aigua. Buida setmanalment esplais d'estestos i espoals. Neteja canalons i mantén colorades les piscines. Evita qualsevol xicotet d'embassament en jardins i terrasses. Protegir-nos és tasca de tots. És un missatge de la Regidoria de Serveis Públics de l'Ajuntament de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Hola, en Diven Marina. Y el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música de una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteris.
Jo soc Mario. Tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria. Vaig a classes de dansa. I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori mestre Goteris.
Hoy nos acompaña Sonia Ruiz, creadora del podcast Quédate Conmigo, un proyecto que nace desde su propia experiencia y que busca ayudar a quienes están pasando por momentos difíciles. Sonia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alejandro.
Bueno, antes de hablar un poco sobre el podcast y la salud mental, me gustaría que la gente entendiera y conociera un poco tu historia, ¿no? Porque tú has sido deportista de élite y has sido el deporte muy importante en tu vida.
Sí, de hecho he competido muchos años aquí por el Club de Natación Villarreal. Y más tarde cambié de deporte, pasé de la natación al triatlón y, como tú dices, pues bueno, estuve compitiendo a nivel élite en ambos deportes muchos años, pero bueno, eso pues ya forma parte un poco del pasado.
O sea, desde fuera muchas veces se ve que un deportista de élite como que lo tiene, tiene todo, tiene todos los factores a favor, pero tú pasaste por unos malos momentos, pasaste por una depresión. ¿Cómo recuerdas un poco esa etapa y bueno, sobre todo en la juventud, que es más complicado?
Pues sí, se tiende a asociar al deportista de élite con una imagen de persona muy fuerte, que no se puede romper, que no le puede pasar nada, sobre todo quizás a nivel de cabeza. Pero a mí precisamente la depresión me vino en pleno rendimiento en el triatlón y de hecho tuve que dejar el deporte, que ya no voy a volver, pero ya no voy a volver por una decisión propia, no tiene nada que ver con la depresión. Y lo recuerdo como un momento muy chocante, precisamente creo que por esto, porque los deportistas no nos esperamos que nos pueda pasar algo así y me pilló muy de sorpresa. Pero bueno, nadie está exento, como digo yo, absolutamente nadie, nos puede pasar a cualquiera. Y bueno, pues me pasó a mí.
Sobre todo en esos momentos, ¿no? Te diste cuenta que necesitabas apoyo, ¿no? Pues de tu familia, de tus amigos, de los psicólogos también. ¿Sentiste que tenías ese apoyo o tuviste que pasar por un proceso un poco más sola?
Yo en mi caso me siento muy agradecida y muy afortunada porque he tenido apoyo desde que empezó todo esto y continúo en un proceso de recuperación. Y siempre me he sentido muy acompañada tanto por mi familia como por amistades cercanas, como sobre todo por mi pareja. Mi pareja ha sido un pilar fundamental. Si no fuera por él, la verdad es que no sé qué habría sido de mí. Y en este sentido yo doy gracias de que tengo a gente. Muchas de las personas que a lo mejor nos están escuchando piensan que no tienen a nadie, pero es verdad que siempre hay como mínimo una persona que esté dispuesta a ayudarte. Y si no es alguien de tu entorno, pues quizás sea un desconocido y no pasa nada. Al final yo siempre digo que esto es una cadena, que nos ayudamos entre todos y muchas veces te puede ayudar más un desconocido que alguien que te conozca, porque quizás no te va a juzgar y si ha pasado por esto, pues puede ser que te comprenda un poquito mejor.
Quiero que expliques también, ¿no?, el tema de los psicólogos y de la ayuda que nos hacen, no solo a los deportistas de élite, sino también a todas las personas en general. Bueno, que expliques un poco el papel fundamental que tienen.
Bueno, yo creo que en un proceso como el que he vivido y sigo viviendo yo, un psicólogo es fundamental. Siempre digo que mi psicóloga me ha salvado la vida, porque llevo 2 años con ella y digamos que no he vuelto nunca al punto de partida. Siempre voy a mejor, aunque siga teniendo bajones, ya no son como antes y cada vez estoy mejor, estoy más fuerte, puedo sobrellevar mejor los bajones y todo esto ha sido gracias a ella 100%.
Llegó un momento en el que decidiste hacer pública pues todo lo que te había pasado, ¿no?, un poco tu historia. ¿Cómo fue la decisión de hacerlo y por qué realmente lo hiciste?
Pues lo hice por varios motivos. El primero, realmente un poco a nivel egoísta, de tener la libertad de hablar tranquilamente de lo que me estaba pasando. Porque a veces cuando lograba reunir fuerzas para ir a la piscina o sacar un ratito para hacer algo de deporte, mucha gente me preguntaba que por qué no había ido a competir a la última competición o por qué no me veían por la piscina. Y yo siempre decía que me había lesionado, pero no daba detalles porque me daba como vergüenza, me daba cosa que supieran que estaba con una depresión y que estaba encerrada en mi casa. Y al final pensé que hay muchas enfermedades o lesiones que la gente las cuenta pues de una manera muy normal, como puede ser cualquier enfermedad física, y pensé que porque yo no tenía el mismo derecho a decirle a la gente pues que estaba con una depresión y que no estaba bien y por eso no iba a entrenar ni a competir. Eso por un lado, y por otro porque yo llegué al punto más extremo que se puede llegar con esto, ¿no?, que es intentar quitarte la vida, y tenía todo a mi alcance para poder salir de ahí. Tenía herramientas, tenía estabilidad económica, tenía apoyo de personas que me querían y aún así llegué a ese punto. Entonces me hizo reflexionar sobre personas que quizá no tuviesen la misma suerte que yo, que no tuviesen todas estas herramientas, y me las imaginé muy solas y eso me supo muy mal. Entonces pensé que si lo contaba, a lo mejor esas personas llegaban a leer mi historia y podían ver que no estaban solas y que podíamos salir adelante todos juntos.
A raíz de toda esta historia nace tu podcast Quédate Conmigo. ¿Cómo te nace? ¿Cómo surge esa idea de crear un podcast?
Pues al final el podcast que creé es el podcast que yo necesité y no tuve en su día. Yo lo busqué en internet, entraba todos los días a buscar información sobre el suicidio, no encontraba nada en primera persona. Siempre lo que encontraba era sobre personas que habían perdido a alguien por suicidio, pero no llegaba a encontrar entrevistas, reportajes sobre gente que lo hubiera superado. Entonces, como a mí me hacía tanta falta verme reflejada en un espejo para saber que podía salir adelante, simplemente pues lo creé yo. Nació de una necesidad.
Básicamente, el podcast trata, ¿no?, de intentar ayudar a la gente o de intentar dar a conocer historias sobre el suicidio y sobre la salud mental.
Exacto. Lo que quiero es que la gente que venga cuente su historia en primera persona y que los que nos escuchen, si están pasando por esto, sepan que se puede salir adelante, que somos muchísima gente la que pasa por esto. El problema es que por culpa del estigma se sigue sin hablar lo suficiente y entonces las personas piensan que están solas, pero para nada. Los números son alarmantes, somos muchas personas y muchas las que hemos conseguido salir. Y el objetivo del podcast, pues precisamente, es que lo sepan y darles esperanza.
En el podcast has entrevistado también, pues, a profesionales, ¿no?, a personas que han vivido estos momentos. Te quería preguntar también, ¿qué has aprendido de todas estas conversaciones que has tenido con estas personas?
Pues una de las cosas que he observado es que a la mayoría de personas que llegamos a este punto hemos tenido infancias complicadas. Entonces ahora me he convertido un poco en una obsesa de cuidar la infancia. Creo que es súper importante la forma en la que criamos a nuestros hijos, las personas con las que dejamos a nuestros hijos. Un tema del que tampoco se habla y creo que es muy importante es el tema del abuso sexual infantil. Hay que prevenir en todo esto porque muchas veces son cosas que nos pasan cuando somos muy pequeñitos. No tenemos herramientas para poder apoyarnos, los adultos tampoco saben cómo manejarlo y al final pues hay personas que crecen o crecemos llevando a cuestas cosas que son muy duras y que en un momento u otro acaban saliendo, ¿no? Como todas estas historias. Así que yo me quedaría como aprendizaje fundamental este, que tenemos que cuidar la infancia entre todos. Cuidar la infancia es prevenir la salud mental en la edad adulta. Y otra cosa que he aprendido, que creo que es muy interesante, es que cada vez más se estudia la evidencia científica de cuerpo y mente, es decir, no está separado, sino que hay muchísimas enfermedades físicas que vienen de haber tenido el sistema nervioso, ¿no?, tan en alerta cuando has vivido estas cosas y que a algunos nos desencadena en un trastorno mental y a muchas personas en enfermedades físicas y ni siquiera saben que el origen puede estar ahí. Creo que eso es súper interesante y lo he aprendido gracias a este proyecto.
Aparte del podcast, bueno, por lo que yo he visto en tus redes sociales, también intentas ayudar a personas, pues ellos te mandan mensajes, te mandan audios, te mandan lo que sea y tú les intentas, pues, ayudar o les intentas comprender para intentar ayudarles, ¿no?
Sí, me escribe mucha gente, intento contestar a todos, aunque hay a veces que, pues por falta de tiempo o de energía, porque como he dicho antes, yo sigo en mi propio proceso, pero sí, me escribe mucha gente y me suelen decir esto, ¿no?, que les ayuda mucho hablar conmigo, ver que hay una persona que lo ha vivido y que lo cuenta y que no pasa nada y que puede salir. Y eso la verdad que me gusta mucho porque a mí me habría gustado tenerlo también. Más allá de un psicólogo, me habría gustado poder hablar largo y tendido con una persona que lo hubiera superado y pues simplemente charlar, hacerle preguntas y ver que lo que a mí me pasaba en aquel momento era más común de lo que yo creía.
Y una vez empiezas con el tema del podcast y toda la gente, ¿te sorprendió la cantidad de gente que se sintió identificada contigo?
Sí, la verdad es que el podcast lo empecé en octubre de 2025 y desde entonces no han pasado de pasar cosas que parecen magia y sobre todo el crecimiento que va teniendo, ¿no? Que es verdad que yo no estoy muy, muy activa en redes, pero lo poco que estoy, enseguida me llegan muchos mensajes, comentarios, los vídeos se comparten. Ahí creo que había una gran necesidad de este podcast y estoy súper contenta de haberlo hecho porque creo que está ayudando a, como tú decías, ¿no?, más gente de la que esperaba. Ojalá este podcast no tuviese que ayudar a nadie, ojalá no tuviese público, ojalá no tuviese una comunidad, pero desgraciadamente la tengo.
Estás ahora con el tema del podcast, pero en un futuro, que no sé qué esperas y seguir con el podcast o intentar hacer alguna cosa nueva?
Pues la verdad es que es algo que no me planteo mucho porque voy viviendo como muy en el presente, pero me encantaría poder desarrollar este proyecto a lo grande, incluso, no sé, poder tener un equipo de personas con las que trabajar, poder ayudar a las personas de todas las maneras posibles, con mi trabajo, con el podcast, dando charlas, conferencias, yendo allá donde se me pueda necesitar a expandir este mensaje y hacer que este mensaje llegue lo más lejos posible porque, como decíamos antes, pues desgraciadamente mucha gente necesita escucharnos.
Yo quiero centrarme también un poco en el papel del psicólogo, porque el psicólogo es una pieza súper importante, pero que hoy en día está como mal vista, como que no, es que no me va a ayudar, no voy a ir porque no me va a decir nada. ¿Cuenta realmente por qué se necesita ese psicólogo y los beneficios que te da?
Pues a mí, como decía antes, mi psicóloga me ha salvado la vida. Sí que es verdad que no todos los psicólogos están preparados para llevar casos como el nuestro, y eso es así, pero no es algo malo. En cualquier profesión es lo mismo, ¿no? Aquí estamos ahora varios periodistas, cada uno tendrá su especialidad y cada uno informará mejor sobre unos temas u otros porque es lo que le apasiona, sobre lo que está buscando información y en lo que más cómodo se siente. Y así con todas las profesiones, ¿no? Un médico, tenemos especialistas en cardiología, oncología, pediatría, y no le exigirías a un médico que sepa de todas las especialidades. Pues con los psicólogos pasa igual. No todos los psicólogos van a poder ayudarnos ni van a saber hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que como ya de por sí cuesta dar el paso de ir al psicólogo, lo que yo observo en gente que me escribe es que a veces dan ese paso y me escriben y me dicen que el psicólogo no les está sirviendo de nada. Y cuando les pregunto cuántas sesiones llevan, a lo mejor llevan 2 o 3. Entonces muchas veces también cometemos el error de pensar que esto se va a solucionar rápido y que queremos la solución de un día para otro. Y esto lo siento, pero no es así. O sea, yo no voy a venderle la moto a nadie. Salir de algo como lo que yo estoy saliendo es muy duro, es muy difícil y desde luego no se va a salir de un día para otro, ni de una semana, ni de un mes para otro, y probablemente tampoco de un año para otro. Entonces hemos perdido la capacidad de pensar en el largo plazo, en la constancia y la paciencia, y con el psicólogo hay que tenerla también. Y luego es verdad que si al final ves que un psicólogo no te está ayudando, creo que aquí hay que lanzar 2 mensajes, ¿no? El primero, a los psicólogos, saber hasta dónde pueden llegar y qué casos pueden abordar y qué casos no, y delegar cuando no puedan ayudar realmente a esa persona. Y luego, como paciente, si realmente llevas un tiempo con ese psicólogo y no notas cambios, no notas mejoría, pues también lo puedes hablar con él y también puedes cambiar de psicólogo. Se puede cambiar de psicólogo, no tienes que casarte con el primero al que vayas.
Eso te iba a decir, porque justamente, ¿no?, haciendo mi trabajo de final de grado, hablamos con una chica que jugaba el tenis que decía, pues yo es que he ido varias veces al psicólogo y la verdad es que no me ayudaba o no me identificaba, y dijo una frase que era, el psicólogo soy yo mismo dentro de la pista. Y fue un poco como, los psicólogos te ayudan, pero también hay que entender a la gente que a lo mejor no los necesita o se sienten más comprendida por ellos y son ellos los que intentan resolver los problemas por ellos mismos.
Sí, hay mucha gente que piensa esto y que probablemente le vaya bien. Yo, mi opinión es que el psicólogo, si es un buen psicólogo y es con el que tú conectas, creo que nunca te va a ir mal. O sea, es imposible. Siempre va a haber un punto de mejora, tanto a nivel deportivo como a nivel si eres empresario y gestionas niveles de estrés elevados de manera constante, gente que esté en el alto rendimiento, personas que en su día a día lo puedan necesitar para gestionar mejor las emociones, las relaciones interpersonales. Yo creo que he crecido un montón a nivel como persona. Creo que soy mejor persona gracias a mi psicóloga y por tanto soy mejor hija, hermana, madre, o sea, madre no, no soy madre, pero mejor pareja y mejor amiga, porque he cambiado y he cambiado para mejor, y eso es gracias al trabajo que hemos hecho, evidentemente, las 2 juntas, porque si yo no pusiera voluntad, pues no habría cambios. Pero yo creo que si vas a un buen psicólogo, insisto en lo de buen psicólogo, y alguien con quien tú estés cómodo trabajando, es que es imposible que vayas hacia atrás. Esa es mi opinión, ¿eh?
¿Qué le dirías a nuestros oyentes que nos están escuchando y si alguno está pasando por algún momento, por alguna dificultad, qué le dirías o qué consejo le darías?
Pues que, como me solía decir mi madre, todo tiene solución menos la muerte. Y si estás pasando por un mal momento, por malo que sea, seguramente lo que te esté pasando tiene solución. Y si es algo como lo que viví yo, una depresión que al final te cambia la forma de ver la vida, cómo te sientes, sé que se siente todo muy oscuro, muy pesado, empiezas a tener como una visión túnel, que dicen, que es que no ves nada más. Y por un tema de frustración llegamos a ese punto de pensar que quitarnos la vida es la solución, porque pensamos que ya no lo vamos a poder solucionar, ¿no? Porque hemos probado muchas cosas. A mí me pasó esto, yo probé tantas cosas y tantas terapias y nada servía, que al final te desesperas. Entonces, sé por lo que está pasando esa persona, sé por lo que estás pasando si me estás escuchando, y te aseguro que sí que se puede salir de ese túnel, de ese pozo, que puedes volver a ver la luz, puedes volver a sonreír, y que tengas paciencia, que te des paciencia a ti mismo, y que somos muchos los que estamos al otro lado para ayudarte si lo necesitas. Así que no estás solo y sigue adelante.
También te pido que le mandes un consejo, una recomendación para esas personas, ese familiar o ese amigo que sabe que está pasándolo mal, pero que no sabe ciertamente cómo ayudar a la persona.
Pues esto se suele preguntar mucho y creo que hacéis muy bien, porque el foco debe estar expandido, ¿no? No solo en el paciente, sino en las personas que le acompañan, pues como en cualquier enfermedad. ¿Qué pasa? Que con este tema, como es tan tabú y hay tanta desinformación, las personas que están alrededor no saben cómo gestionarlo. Muchas veces, al no saber, lo que hacemos es apartarnos, y al final esa persona se acaba quedando todavía más sola. Entonces, si estamos alrededor de alguien que está sufriendo esto, no tengamos pudor en hacerle preguntas directas, en preguntarle si está pensando en quitarse la vida, si está teniendo pensamientos suicidas. Se puede preguntar de muchas maneras. Es importante que se pregunte, porque de esta manera le abrimos la puerta a la persona a que se exprese, porque expresar algo así, cuando lo vives tú, es muy difícil cruzar esa puerta. Uno no lleva un mes o dos meses pensando en quitarse la vida y te lo va a contar así como así. Es difícil. Entonces necesitamos tenderle un puente a esa persona para que vea que se puede expresar, y que una vez se exprese no lo invalidemos. Es decir, no le digamos las típicas frases de «pero cómo se te ocurre pensar en esto», «pero no digas tonterías», «pero si tienes unos hijos maravillosos o una pareja maravillosa», o «pero si lo tienes todo, si tienes un trabajo que te gusta». Y nadie llega a la depresión o al suicidio porque tenga todo lo que una persona necesita en la vida. Es un trastorno mental, podemos llamarle trastorno, enfermedad, aunque ahora dicen que mejor no llamarle enfermedad. Pero lo que quiero decir es que no es una decisión de esa persona, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con tenerlo todo, entre comillas, en la vida. Y tenemos que hacer que esa persona se sienta a gusto para poder expresarse. No decirle estas cosas, no juzgarla. Y si no sabemos cómo ayudar, que supongo que es lo más probable, pues decírselo: oye, mira, nunca nadie me ha contado algo así, no sé cómo gestionarlo, pero me voy a informar o voy a pedir ayuda para que te pueda ayudar. Si hay una voluntad de ayudar, creo que vais a encontrar el camino para hacerlo, y si no sabéis cómo hacerlo, pedid ayuda vosotros también.
Oye, pues Sonia, muchas gracias por venir hasta aquí y compartir esta historia, que seguramente ayude a muchos de nuestros oyentes que nos están escuchando.
Gracias a vosotros por invitarme y por querer hacer un periodismo que muestre y que ponga sobre la mesa temas que nos importan a todos. Gracias.
Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. cross-training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43, tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío XII, 30.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
En Quadis León Auto Villarreal estrenamos nuevas instalaciones. Nos encontrarás en Camila Travesa 28 en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche, te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Quadis León Auto Villarreal. ¡Te esperamos!
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Sí, però són coses del directe, saps? Perquè és que avui tenim una miqueta de... Té que ser la calor, que se mos estorba tot, perquè, bueno, però jo sé que m'esteu escoltant. No sé segur si els nostres oients, però espero que sí, si no, sempre tenen ocasió d'escoltar-lo a través del podcast. Dic escoltar-lo perquè val la pena que vos coneixen, no? I vaig a presentar-vos ara mateixa perquè este així, José Vicent Broig, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ell és el president de l'orquestra de Pols i Pua del Francesc Tàrrega d'ací de Villarreal.
Exacte.
I també està acompanyat per Esther Nebot. Hola, bon dia, Esther.
Bon dia.
Ella també és vocal de la corpora... del grupo, de l'orquestra, i bé, contamos una miqueta, primerament la presentació, perquè demà teniu festa gran, no?, així a la plaça, no?
Sí, demà tenim per la nit, tenim el plec de la fresca, és el concert que fem tots els estius, de lo que antigament era l'estiu a l'ermita, que sí. Totes les associacions culturals d'ací al poble doncs, feien un concert, feien alguna actuació, el que fora. I allò va desaparèixer, no sabem ben bé com va passar allò, va desaparèixer i ha evolucionat a este concert que fem anualment així a la plaça Major.
Jo tinc que reconèixer que era un ignorant no? Com segurament molta gent, i per això espero que s'haya pogut escoltar la introducció que ens ha ficat Txelo, perquè és una música, no deixa de ser tradicional, no? De, això sí, una miqueta acadèmica, no, Esther? Quina diferència n'hi ha en este tipus de música, la rondalla, de, que ens podem pensar que tenen en el cap?
La rondalla és més d'oït, més de tradició d'escoltar i imitar, i nosaltres fem ja més partitures, més la part orquestral, un poc la part més acadèmica dels nostres instruments.
I la majoria de ha trobat hasta una paraula que es diu cordòfono, se diu bé, i si no, que ve, pues això, que tots els instruments que vosaltres toqueu allí, tots va relacionant el món de la corda, no?
Exacte, el fem sonar d'alguna manera, o veiem una pua, o veiem els dits, depenent. Tenim un que és un poc convidat, que és el contrabaix, diguem que són genis de la nostra, no de la nostra família, però sí de la manera de tocar, i o el toquen amb l'arc o el toquen amb els dits, també depèn de la peça.
Jo, conforme estiu així, anar deprenent també, això és una d'això avançadilla, no? Vaig a dir, és que puc pronunciar bé, perquè ha estat intentant dir-lo 5 vegades i vaig a quedar el ridícul, així que preferis que ho diga José, eh? Mos podem trobar a la mandolina, no? Mandolina, que estèticament que és com un...
Estèticament és, si mos imaginem el que és un violí, pues seria un violí en trast. Igual, passa que, i en lloc de tocar-lo amb un arc, pues el toques recolzat als muscles en una pua.
La bandúrria.
La bandúrria, l'instrument típic d'ací.
Se conserva més ací en Espanya i més en la zona mediterrània, no? És quasi sí, que ja que és l'últim reducte, no? Que
sí, aquesta zona, i sobretot la part d'Aragó també té molta força, a les Illes Balears també se toca.
Sí, sí. La guitarra, bueno, que evidentment venint en el nom de Francesc Tàrrega, pues té que estar com a protagonista, entre tantes, no? L'alaúd.
El llaúd, no? Sí, seria un germà gran de la bandúrria. O sigui, igual que la bandúrria, però més gran.
Més gran i més greu. Sí.
Si es toca exactament igual, encara que canvien algunes posicions i això, però...
I me falta un instrument, com se diu?
L'arxillaúd.
Pues estos 5 instruments són els que compondran. Quants integrants sou, Esther?
Som uns 20 actualment.
I els 20 estareu, evidentment, demà,
sí,
no?
Sí.
I què és... Jo sóc, ja m'ha ficat en situació, ja jo sóc un oient, també ha anat descobrint tots aquests instruments que segurament molta gent no sabria ni pronunciar-los igual que jo. Què ens podem trobar? Si decidim passar una vela, que segurament farà fresqueta a les 10 de la... Però sempre va bé portar un palmito.
Sí, sempre.
I disfrutar d'ací del centre, d'una música tan tradicional, que quin és... Quines partitures mos podem trobar que segurament mos pugui agradar?
Doncs, òbviament, anem a tocar de Tàrrega, no pot faltar el vals en res, a l'entrada.
El vals en res, sí.
I després tenim un arranjament de Ximo, que és a Tàrrega amb humor, que són diferents exites hits de Tàrrega, per dir-ho així, canviant-li el ritme. La melodia se sol respectar la majoria, sí que n'hi ha una peça que varia un poquet el ritme, però després l'acompanyament és que canvia, convertir-se en passo doble, en foxtrot, seria, en swing, en...
O sigui, diferents modalitats d'altres modalitats musicals més actuals, no, sí. Diguem, i la gent sabrà captar en seguida, reconèixer
sí.
les partitures en el ritme al qual vosaltres li apliqueu, no? N'hi haurà algú que estiga... sempre feu algun homenatge en especial quan feu algun concert, o és una sorpresa? Això?
Depèn, bueno, perquè portem una cosa, que és una peça que és el Bolero de la Memòria, que se va composar per les
víctimes
de la Dana. I farem el concert d'Enrere de Vivaldi, que és un concert per a guitarra i orquestra, i bueno, pues vindrà
un solista convidat.
Ah.
Podríem com a sorpresa.
Altres vegades també ha tocat una altra companya de l'orquestra, Marta, però per a este concert pues, tindrem un solista diferent.
Alejandro, que està així en mi, saps? Perquè jo arriba hasta arriba de preguntes i tal, però a vegades necessite la gent qualificar.
Sí, qualificar. Qualificar, el que tu digues.
Vamos, estem igual de qualificats els dos, però bueno, entre els dos farem alguna cosa.
Ho esteu aprenent,
sí,
que no va
sí,
no, però
no.
La veritat que té molt bona pinta. I...
Sí, no, des de luego...
Sí, sí, i jo aniré, és a les 10, no?
Sí, a les 10, així a la plaça. un divendres que sempre se pot aprofitar per anar al centre,
fer una cerveseta, no?
Ficar-te en situació i sentar-te i disfrutar. Perquè jo, des de luego, un dia de calor, sense saber què fer en casa, en un poble, si no tens opció de tenir massen ni tens opció d'anar a la playa, que millor que anar al centre i disfrutar de música, que sempre
en directe, és música, en directe, en directe,
que és un espectacle que anem a ser una miqueta realistes. Jo no sé, suposo que vos patrocinarà l'Ajuntament de Vila-real, no?
Per sí, fer el espectacle. Com a tot,
però estos
sí.
Espectacles, això sí, anarem a un teatre i això val molts diners, aconseguir aglutinar una orquestra de 20 persones en professionals.
Si cadascú té la seva feina.
Som amateurs, però
jo... Però
tenia nivell, bueno,
Tenia nivell, claro, si no...
Al final assagem totes les setmanes...
Però segurament és com és que també aniran a escoltar o tampoc, som des que anem a l'òpera, totes d'això pues, tenim aquest nivell per juzgar a ningú, ni molt menys. I m'haveu contat algo de Nino Bravo, potser, això puc dir-lo ja,
sí,
ja fica la gamba.
No, passa que això no la farem sencera, però és un arranjament que va fer Ximo, nostre director, i en lloc de tocar-lo sencer, farem sols la part final, que és la de Libre.
I la gent, quan acabeu, perquè tindreu ja un repertori i tal, si se fica una miqueta pesat aplaudint això, sou de seguir cantant o tocant.
Sempre, sempre. Sí,
és que cantar.
Tenim sempre una preparada per fer un bis.
I si som molt pesats...
Pues no
farem dos. Una vegada acabe, jo puc posar la primera i tornar a començar.
Ah, vale, i ara va dir, no sé, que vos pillen en un moment i diria, bueno, ja que se m'ha acabat el repertori ja.
Tornem a començar, jo no tinc problema.
Pues no res, animem a tots els nostres oients que una gran opció és la cultura, la música, la tradició.
La música en directe.
I
amb músics de veritat d'un escenari.
Correcte, i és molt important lo de matisar-lo de directe, perquè avui en dia en un ordenador i ficar xip-xip-xap i fiques un toque latino.
Sí, no, això que
s'ha fet concerts. I agrair també els tecnes de so, que mos sonoritzaran.
Sí, no, a vegades l'escoltar lo tradicional i lo que sempre hem sentit d'això sempre mos dona alegria d'escoltar-lo i mos fa sentir, mos transporta a vegades a la nostra infantesa, a vegades, perquè són cançons que, o melodies que a mi les has sentit tocar als teus pares, no? Aixina que... Pues no res, me dice algo, perquè jo soc...
Jo també vull preguntar si teniu algo preparat, no? Algo més per a l'estiu.
No, bueno, és possible que ho tenim encara en pinzes. Volíem anar, estem convidats a anar a Llucena, és?
A Llucena, sí.
Però per dates va un poc complicat i en lloc de ser un concert serà, o esperem que siga una espècie de col·laboració, anar allà a tocar els músics, no a títol individual, però anar allí a fer un, no sé, una espècie de bureo, esperem, i... Que són més rondalles, són més tradicionals que diguem nosaltres, però vaja, que així...
Que faci falta.
Que així mateixos estan tocant...
Jo també vull saber quant de temps porteu preparant el festival o el concert de demà.
Tot l'any.
És que és tot l'any. Nosaltres treballem un repertori anual, ara...
En gener-febrer, fem el canvi de partitures...
I és el que es treballa durant tot l'any. Portem més obres de les que s'interpreten en un concert normal, però així... I ell, el director, va triant, pues, això, depèn del que ell vulgui fer, pues, fa la llista i nosaltres la posem en el faristol i a tocar.
Però sempre portem alguna cosa de Tàrrega.
Sí, això sí, sí. No falla.
M'ha creat curiositat que diu de col·laboració. No sou molts, esteu com associats, això existís en el vostre col·lectiu, o sigui, a la província de Castelló existen tantes orquestres...
Sí, està la Federació,
sí, està la Federació Valenciana de Pols i Pua.
Fem intercanvis fa 3 setmanes, sí. Que vam anar al Cira...
Sabeu els membres que sou, pues, són 20 en tota la comunitat?
N'hi ha moltes orquestres, 50 i pico, crec que n'hi ha federals.
La quantitat per ficar una de son, no?
Sí.
Ah, pues no sou prou,
sí,
o sigui,
prou. Per això.
Això vol dir que...
Que som una alternativa a la banda.
Claro, no?
La música de plectre també és prou important a la nostra comunitat.
I n'hi ha que reivindicar-la, no? O sigui, que... Aixina que... No res, animem a tots els nostres oients a que demà vos apropeu al centre de Vila-real i disfruteu d'un concert que no tots els dies està a l'abast de la gent i en la qual pues, vos faran passar una nit agradable, en la qual segurament la recordareu en temps per lo bé que vos heu passat. I no res, desitjar-vos que siga un gran èxit, que vos aplaudisquen de tal manera que siguin les 6 del matí i teniu que tornar a repetir tot el repertori i la gent que ve més tenen que tocar els més pesats. Així que ho disfruteu i que ho passeu molt bé.
Moltes gràcies.
Viu l'estiu al Termet de Vila-real. Els mesos de juliol i agost gaudeix d'activitats per a tots els públics en un paratge incomparable, a tocar de la ciutat. Concerts, proximitat, tallers creatius, tradicions, teatre, gastronomia, ball o dansa. A més, podràs participar en visites guiades per a descobrir aquest espai únic o gaudir de l'eclipsi solar del 12 d'agost. I recorda que pots arribar-hi gratuïtament amb el bus groguet. Consulta tota la programació i viu un estiu ple de cultura al Termet de Vila-real. Vila-real avança en cultura.
Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol. Hasta el 18 de julio renueva tu abono, la Liga o Champions. Online o en taquillas del estadio. Más información y renovaciones online en villarrealcf.es. Seguim amb tu.
Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar. Perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o al Regne Unit? Et interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o el Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real, carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem!
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
¿Sabías que el mosquit tigre només necessita una gota d'aigua per a reproduir-se? En Vila-real, la teua col·laboració és la millor barrera. Recorda, al mosquit tigre ni aigua. Buida setmanalment esplais d'estestos i espoals. Neteja canalons i mantén colorades les piscines. Evita qualsevol xicotet d'embassament en jardins i terrasses. Protegir-nos és tasca de tots. És un missatge de la Regidoria de Serveis Públics de l'Ajuntament de Vila-real.
Hola, somos Beide Quadis Dream y hemos llegado a Vila-real. Ven a conocernos y descubre nuestra amplia y tecnológica gama de vehículos. Te esperamos en Avenida Francia 60 de Vila-real.
Cada boleto es un gesto de apoyo, lo que hacemos por las personas.
Compra tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio. Podrás ganar hasta 3 millones de euros y cambiar las vidas de quienes más lo necesitan. Y eso vale oro. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Recuerdas el olor del pan recién hecho? Ese aroma que te transporta a casa. En Fort del Boixó llevamos desde 1984 horneando momentos especiales para ti. Pan artesanal de masa madre, rosquilletas crujientes y nuestras famosas cocas dulces y saladas. Calidad, tradición y el sabor de siempre. Fort del Boixó, calle Pares Puig, 12, en Vila-real. Llámanos a 964-52-54-28.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19, y tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43, tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop.
Boncata, Boncata, Gastrobar. Piscinas estás. Llama 964-838-302. Verás. Moncata, Moncata, tu sitio genial.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío XII, 30.
Seguint en Villarreal Connecta estiu, pues què millor que estiu, unes activitats que ens podem trobar així al Termet. Alejandro, que avui tenim activitats així al Termet per a la gent i per a les famílies. I anem a començar anem a entrevistar avui a les famílies que tinguin crios menuts i tal. És un dia especial per a que s'apropen així a l'ermita. Per què? Perquè podem trobar una companyia que se diu Passa Barret, en la qual anem a parlar en un dels protagonistes e integrants d'ell, que és David Sancho.
Què tal? Bon dia, David.
Hola, què tal? Com esteu?
Molt bé. Oye, què teniu preparat per aquesta vespre?
Bueno, venim amb l'espectacle. De fet, no és la primera vegada que estem aquí a Villarreal. Però bueno, ens estimen. Venim amb l'espectacle de pallassos Versus. Versus és un duo de pallassos poc convencionals.
Això és esta vespre a les 6:30 a l'ermita?
A mi em consta que és a les 8. És a les 8.
Sí, a lo millor ho han dit, Alejandro, a lo millor ho han dit perquè la gent vagi una miqueta antes i s'esplaye per la zona. Però bueno, més val que vagin una miqueta antes, així que se vagin posicionant, ja que heu vingut de baix de Tarragona, per lo menos que valga la pena que se plene de gent, no? No te pareix?
Sí, a més és un espai que és molt bonic, l'espai de l'ermita. Per nosaltres és una d'aquelles actuacions que quan hem vingut sempre ens queda una mica mal record, no? Perquè a més és el fet de que s'aposti per fer aquesta tipologia d'espectacles en un lloc com aquest, doncs és un privilegi.
A més, vosaltres en el món del circo sempre sou els protagonistes, perquè quina disciplina apliqueu així en el circo?
Clar, nosaltres, la companyia Passo Verdes és una companyia que portem ja 31 anys, és a dir, som gent de vella escola, dedicada al món de l'espectacle. Nosaltres hem passat des de la música, les acrobàcies, els malabars, i amb els anys, doncs, com els bons cirqueros o que els artistes que es van adaptant una mica, en els darrers anys estem apostant directament només per pallassos. El nostre espectacle és un espectacle que igualment aglutina música, música en directe, i sobretot la participació i la provocació del públic. És un joc. Nosaltres plantegem a tots els nostres espectacles com un joc de comunicació en el que, a més, nosaltres fem uns pallassos, com deia abans, que són poc convencionals. Què vol dir? Que bevem de fons de circ clàssic i números clàssics de pallasso, tant amb els vestuaris com amb la tipologia de gags i d'accions, però que després, a l'hora de veure'ls en veritat, ja no són tan clàssics, sinó que són una miqueta més callejeros, digue-li, una miqueta més punquis, més atrevits, més provocadors. El nostre joc és una mica de clarobscurs, una galtada i una carícia, i ens agrada una mica jugar això perquè és una manera d'arribar ja no només a un públic familiar o que els agradi als nens, sinó que ens sentim una mica els Robin Hoods dels adults, d'aquells adults que acompanyen els infants a veure espectacles i que després en veritat s'ho passen quasi millor ells que les nenes i els nens, no? És una miqueta la nostra intenció i el nostre leitmotiv. Aquest espectacle també l'hem convertit en un llibre, que també el portarem, per si algú el volgués tenir, però que és una hibridació de diferents llenguatges i diferents maneres de fer, d'entendre els pallassos, perquè arribi a tothom.
Alejandro, tens alguna pregunta per a Dei?
Sí, sobretot convideu, no?, a les famílies i als xiquets, però també poden anar totes les persones majors, no?, i qualsevol per a poder disfrutar un ratet.
Una de les grans virtuts que tenen els espectacles de circ i els espectacles de pallassos, i sobretot els que estan adaptats, estan pensats i ideats pel carrer, és precisament aquesta manera d'intentar o d'aconseguir arribar directament a un públic molt més ampli. És a dir, nosaltres, els nostres espectacles són el circ és eminentment familiar. I nosaltres sempre parlem de que sí, que ens dirigim als nens i a les nenes, però també a tots aquells nens i aquests xiquets i xiquetes que estan amagades dins d'una cuirassa, d'un vestit, no?, i d'una planta d'adult. És a dir, el circ ens transporta automàticament a quan som infants, a quan som petits. I el nostre repte és poder mantenir aquesta tradició i que sigui evident.
Pues Vila-real, que és un municipi que se dedica al teatre, al carrer, de fet és un dels municipis en un prestigi en esta matèria, sabrà valorar el vostre espectacle en un paratge natural com és la Verge de Gràcia, i en la qual, des d'ací, des de les ondes de Ràdio Vila-real, pues animem a tots els nostres oients a que s'apropen un dia com és un divendres, ja el cap de setmana a la vista. Ah, és avui, avui dijous a esta vespre a les 6:30, perquè a les 6:30, a les 8, és que avui tenim un problema així en l'ordenador, a les 8 de la vespre perquè s'apropen a l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia i puguen veure, gaudir d'este espectacle en la qual val la pena assistir. David, mos dicem algo pa que animes tu com a vendedor del producte, què mos vols dir pa que la gent s'acabe d'animar si té alguna duda per a assistir?
Bueno, som un pallasso, una pallassa, la pallassa és molt singular, és la Rita, és molt trapella, és una persona que juga molt amb escena i que a més pot passar qualsevol cosa. Nosaltres estem supercontents de poder tornar a Vila-real. Nosaltres som una companyia que treballem a nivell nacional, és a dir, que treballem per tot Espanya i que jo no sé la gent si n'és conscient de que el nom de Vila-real està escrit en lletres amb lletres en negreta, no?, amb lletres daurades dins del circuit nacional, perquè, com has dit tu abans, és un referent de totes les arts escèniques de carrer. Per nosaltres no és només un plaer, sinó que és un orgull poder trobar-nos avui a la tarda aquí a l'Ermita.
Pues recordar, i dient-lo bé ja, a les 8 de la vespre, avui dijous, animem a tots els nostres oients de la província a que s'apropen a la Verge de Gràcia i veure l'espectacle de la companyia Passa Barret, en la qual veuran a David Sancho i els altres components, en el qual segurament es faran passar una velà estupenda. Pues no res, David, espere-vos que tingueu un gran èxit i tornar a veure-vos l'any que ve, perquè serà senyal de que a la gent es ha encantat el vostre espectacle.
Tant de bo, segur que sí. Moltíssimes gràcies.
Bueno, que vagi tot bé.
Apa, fins ara.
El Termet és el pulmó verd de Vila-real, un espai recuperat perquè totes i tots en puguem gaudir, amb la piscina i la platja del riu Millars com a protagonistes. Per això, també és responsabilitat de tots cuidar-lo, perquè continua sent un lloc únic durant molts anys. Respecta'l, utilitza les zones habilitades per al bany, recull les teues deixalles i no hi faces foc. Vine a Vila-real i gaudeix del Termet amb coneixement.
Campanya d'abonaments del Vila-real Club de Futbol. Fins el 18 de juliol, renova el teu abonament La Liga o Champions, online o en taquilles de l'estadi. Més informació i renovacions online en villarrealcf.es. Seguim amb tu.
Quiero ver votando hasta la fila del Macauto, porque McDonald's te trae el McMenú mitiquísimo por solo 8,90 €. Elige tu mítica Big Mac o tu mítica McRib con patatas y échale alioli. ¡Arriba esas manos, que este verano será mitiquísimo!
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Serenfit ens porta l'actualitat esportiva a Vila-real Conecta. Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43 tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop.
Bueno, y seguim en Vila-real Conecta. Ya como ya estem aproximamos a les 14 hores, que és l'hora deportiva per excel·lència d'esta emissora, i lo que anem a canviar, Víctor, és una miqueta de l'esport, no?
Perquè sí, primer anem a canviar la pilota.
Anem a canviar la pilota per una miqueta més gran i que sol votar una miqueta més. I per això tenim així a Fernando Calvo, que és el president esportiu de bàsquet així de Vila-real. Molt bon dia.
Bon dia.
Primerament, en quina categoria esteu perquè la gent, els nostres oients, perquè així habitualment quan parlen del Vila-real...
Sí, hem vingut habitualment. Esta temporada en Javi hem vingut alguna vegada.
Pues pa,
i, nou, i bueno, pa. Pues, Pues nosaltres tenim un primer equip que és un poc el buque insígnia del club, que competís en categoria nacional, que és, bueno, tercera federació, que seria la quarta categoria a nivell nacional, però ja és competició nacional. I bueno, l'any passat vam arribar fins l'última eliminatòria abans de la fase final d'ascens a una categoria superior, i bueno, pues enguany la idea és intentar repetir-ho o inclús aconseguir-ho. I bueno, després ja tenim varios equipos de jovens i de més menuts que també formen entre tots la cantera del nostre club.
Per aconseguir estar a dalt necessiteu la massa social, el respaldo. Tu com a president, supongo que ahora comenzaré la campaña de abonamientos ya. ¿Qué es lo que sí se necesita saber la gente para...?
Sí, hombre, y tan que necessitem un poc el suport de tots. Ho vam poder comprovar quan vam jugar la temporada passada, sí, que bueno, pues vam passar de durant la temporada tindre una assistència mitja de 100 persones al pavelló per veure els partits. Vam passar a aquest últim partit que vam jugar a Villarreal, que ja era de fase d'ascens, més de 600 persones. I ojalà poguem continuar la temporada que ve rebent el suport de quanta més gent millor. Sí, està clar que bueno, l'esport per excel·lència en Villarreal és el futbol, però bueno, el resto de disciplines també tenim suport de la gent. I la campanya d'abonaments l'hem començat aquesta setmana. Vam començar la campanya d'abonaments entre dos tipus d'abonos. Un és l'abono general per a tota la temporada, que són 30 euros tota la temporada per a l'assistència a tots els partits de la temporada del primer equip. A més, com a regal, pues, dos bufandes del club. I després tenim un altre abonament, que és l'abono familiar, que bueno, pues, hi ha dos abonats majors de 16 anys entrarien ahí, i després tots els menors de 16 anys del nucli familiar que vulguin estar en aquest abonament, i és per 55 euros tota la temporada el mateix. I ahí, pues, a part també regalem una camiseta del primer equip, d'escalfar del primer equip, també la regalaríem, entraria dins d'aquest abonament.
I ara, per exemple, jo sóc la primera vega, jo és que te dic la veritat, per situacions personals, però no sé, tu parles de pavelló, jo si tinguera que anar a veure-vos a un pavelló, antes, quan jo era jove, anàvem allà al camp de futbol, davant al Llorenç, sí, sabíem que era l'únic que hi havia, però avui en dia, si decidir anar a veure-vos, on tindria que anar, i de pas, segurament, traure l'abonament allí, que suposo que estan a les oficines.
L'abonament es trau per la web del club. Tenim, és un abono digital, el traiem per la web del club, i el pavelló que solem jugar és en el centre de tecnificació. I allí és un pavelló enorme,
immenso,
és molt, molt gran, perquè crec que està alrededor de les 4.000 localitats. Però bueno, és per a la competició i per a l'entrenament dels xiquets, és una instal·lació jo crec que immillorable en este poble, i per al primer equip també. O sigui, jo crec que tots els equipos que venen a Villarreal i veuen el pavelló que n'hi ha, que és en el centre de tecnificació, se queden molt impressionats. L'únic hàndicap, entre cometes, pues, i sé que és molt gran i sempre te dona la sensació que està un poc més buit,
però estarà així, Fernando, va motivado, sí, i acabar de plenar.
Sí, però te ho dic jo, l'últim partit, que és el del playoff, havent 500 persones, que realment en qualsevol altre pavelló haguera sigut pràcticament el ple, claro, i aquest pavelló és tan immenso que dona un poc la sensació a vegades de que falta moltíssima gent, quan realment hi ha molta gent en el partit.
Sí,
però tenint el nom de Fernando en este poble, és el president, i Fernando, això equipara a llarg plaç, tindràs que ampliar, ja t'ho dic jo. Sí, bueno, arribaràs... Bueno. Jo tinc un nebot que és una miqueta alt, és un poc trasto que sempre està tombada ahí al sofà, i jo dic, xico, mereix a diaf, és una miqueta, ja que eres alt, aprofita
pues
per alguna cosa.
Tu què
aconsejaries per a estos xiquets, aunque no siguen alts, ja pegaran el estiró, que tampoc és precís, sí. Que n'hi ha que creix antes, n'hi ha que creix més tard.
N'hi ha diverses posicions, totes les posicions que tenen que ocupar.
I si jo l'engarre un dia de l'orella i dic, mone, que jo conec a Fernando que vol fer una cantera d'estes espectaculars i vol... Què tindria que fer, a veure, pa...
Bueno, pues també vam obrir, crec que va ser el dia 29 de juny, també vam obrir les inscripcions per a la nostra cantera, també a través de la pàgina web se pot fer la inscripció, i tenim equips per a totes les edats, des dels 3 anys, que comencem els més menuts als 3 anys, fins a sèniors que tenen ja 18 i més de 18, i se va obrir el dia 29, i qualsevol xiquet o jove que vulgui practicar l'esport del bàsquet en Vila-real pues pot fer-ho en el nostre club sense ningú tipus de problema. Tenim l'any passat vam ser 15 equips, pues si podem ser més, pues més benvinguts seran.
La història està que els pares avui dia apunten als xiquets a l'inglès, a classes de dibujo, a no sé què. Quins horaris se trobarien per a buscar aquesta agenda? Sí, a veure, així me cap el bàsquet.
Sí,
quins són els horaris que més o menys gasteu perquè els crios puguen apropar-se i arribar a aconseguir practicar aquest
esport? Sí, la veritat que és difícil. Per experiència pròpia és difícil fer un horari per als xiquets tota la setmana, però bueno, nosaltres solem entrenar 3 dies a la setmana, 3 vesprades. Solem començar en els més joves, que és l'equip júnior, l'equip juvenil del club, solen començar a les 4 i mitja i els després a partir de les 5 i mitja la resta dels més menuts, que ja pues, lo milloreixen de l'escola i de més, i es va millorar aquest horari. Solem entrenar 2 hores i són 3 dies a la setmana. Normalment són dilluns, dimecres i divendres, però bueno, això també depèn dels equips que ensisquen i de més, també se va muntant, però en un principi solen ser aquests dies. Així va ser la temporada passada i enguany segurament serà molt paregut.
Has dit 15 equips, o sigui, l'objectiu seria igualar, no? Mínim fer 15 equips.
Intentar-ho, sí. Sempre n'hi ha... Bé, nosaltres enguany, per exemple, tenim les previsions per lo que vam fer en les portes obertes a final de temporada i després els entrenaments a final de temporada en el mes de juny. Tenim la previsió d'augmentar segurament en el que són categories dels més menuts, benjamins i alevins, però sí que perdem a lo millor algun equip en la categoria júnior, perquè bueno, sol passar, al final n'hi ha xiquet que s'espera algo més, xiquet o pare que s'espera algo més i que el nostre club pues, no li ho ha solventat i busca fora lo millor lo que podria tindre sí perfectament, però bueno, pues, busca fora a aquestes edats n'hi ha gent tan joves com pares que poden tindre pardals al cap que bueno, això no ho pots evitar, però bueno, esperem que igualar i ojalà augmentar.
Fernando, i el campus ja estan preparant-se per l'autobús, no?, per pujar.
Sí, això comença el dia 9 de juliol. Fem el campus que ja és la 7a edició, crec que si no recorda malament, que anem a Llucena del Cid. Estan una setmana allí en Llucena i segur passen genial, com tots els anys.
Tornant a l'equip primer, quan dius que perteneixeu a la, diguem, a la quarta classificació, el circuit és estatal, o sigui, vos toquen equips de Galícia, per exemple, o sol ser més reduït? O
com, no, això com més podria, en la categoria que estem nosaltres, una més sí que se partís el país, sí que se partís Espanya per la meitat, i sí que són dos conferències. En el nostre cas, en la nostra categoria, comencem en cinc conferències, o sigui, se partís el país en cinc conferències i dins d'aquestes cinc conferències dos grups. Nosaltres, per exemple, estem en la conferència de Comunitat Valenciana i Múrcia, i després n'hi ha dos grups que partixen, el que va considerar del nord de la província de Castelló fins a València Ciutat, que ahir estaríem nosaltres, i de València Ciutat fins a Múrcia, que és l'altre grup. Després, en el cas de classificar-te en 3-4 primers, ja et jugues emparellaments en gent de l'altre grup, i en el cas d'arribar a la fase final ja és a nivell nacional, així que te pot tocar qualsevol equip d'Espanya.
I en qüestió de fitxatges, no? Teniu alguna estrella?
Alguna sorpresa amagada?
Sí, no, anem renovant i tenim un fitxatge ja confirmat que hem publicat en les nostres redes socials. La gran majoria de jugadors han aconseguit retindre'ls, renovar-los, per donar-li continuïtat al projecte, que ja van fer molt bé la temporada passada. I hem incorporat un nou base que ve procedent del primer equip de l'Amics de Castelló, que és Andrés Roig, en experiència en primera FEB, en segona FEB, que és la segona categoria nacional, la tercera categoria nacional, i jo crec que mos aportarà molt, sumarà molt al grup que ja teníem de la temporada passada. I les renovacions, pues les de Miguel, les de David, les de Pau, les de Jaume, les de Víctor, són gent que ja estava l'any passat a nosaltres i va sumar molt. I com hem dit, hem plantejat l'equip per intentar com a mínim igualar el que vam fer l'any passat, i ojalà pues una miqueta més, i un molt més ja seria pujar de categoria.
I això, per pujar a categoria, el problema sempre és el mateix, els diners, els sponsors, que l'apoyo, com està la cosa?
I se seria si arribarem. Això seria el problema, si arribarem a pujar. És complicat perquè, és una cosa que se planteja ja des del club, perquè al final topetar algú que dona molt és molt complicat. Entonces, nosaltres busquem a molts que donen el que puguen.
És
l'equació, és invertir l'equació. I l'any passat vam tindre una gran resposta. Este any crec que pujarem del nombre de patrocinadors. I la intenció, sí que podem dir que el primer, perquè mira, podem dir quasi que el patrocinador principal del primer equip serà igual que l'any passat, la Fundació Caixa Rural de Villarreal, que li dona nom al primer equip. I després n'hi ha molts patrocinadors que intentem sumar d'empreses i col·laboradors d'ací del poble de Villarreal, que se sumen al projecte, que el coneguen, que el vegin. I jo imagine que en la forma de treballar que tenim, i en els objectius que tenim, i en el projecte que tenim a futur, se queden i que sumen, que vagin sumant.
I el més important, desgrava. Tu diries, això desgrava, si accedeu, que a vegades n'hi ha que ficar més al disseny perquè la gent s'anime.
Sí, és molt complicat, perquè al final la gent que pots arribar, és gent que al final tots els matins s'alça pensant en mantindre la seva empresa, i no poca cosa més, sinó perquè al final no són empreses grans, són persones que volen col·laborar, que ja tenen els seus mals de caps diaris, i vas tu un poc a dir-los. Però jo crec que si se sumen, se queden, i després també se poden topetar beneficis.
Pues Víctor, n'hi ha que apoyar a l'altre Fernando, de l'altre deport contradictori al futbol. N'hi ha que plenar 4.000 places que dona ese pavelló, i 30 euros al any, que vols que te diga. Això te ho gastes en 4 cerveses.
En favor de Fernando tinc que dir que...
Sí, són 13 partits. 30 euros, 13 partits.
Crec que és algo que vinguera Anna Mena o Abraham Mateu, ese pavelló costa moltíssim de plenar,
Tu, en l'excusa de che, en els amics, fem 4 cerveses, en l'excusa que te van a fer 4 cerveses, pues te van a fer 4 cerveses i després
Tu pensa quin acte del poble o inclús de la província reunís a més de 4.000 persones.
Sí. Y seguramente Fernando ya se encargará de no chocar en el fútbol para que pueda ganar a bueno el fútbol y a bueno el baloncesto.
También sabe de Monestem. Pero
sí, que damos que vos lo ficato fácil para que se pestigue fuera de casa, porque ahí se tenía que trabajar. Mira, yo con el gente que se va en bicicleta, pero no voy a la dona. En fin de semana se pega un espartaer ahí. Claro, se va pues, dos, pues eso te de casa.
Dixate per la vesprà, berenar i voler el bàsquet, no està mal.
I és una opció positiva i bona, i si plou, damunt si plou, ara també està tancada, això.
Sí, no, el pavelló està, està en techo.
O sigui, jo ho veig tot positiu. Així que animem a tots els nostres oients de la província a que passar un dia ací a Vila-real a veure el bàsquet, que és un esport també dels majoritaris. No, lamentablement sempre parlem d'ell quan està el futbol de vacacions, sí. Lamentablement, però bueno. Nosaltres fiquem la nostra granera d'arena, no?, perquè per lo menos que vaig a tope.
Solem vindre a contar-ho a vegades en Víctor o en Javi, solem vindre a contar quan guanyem, solen vindre a contar.
L'any passat, quantes n'hi vau fer seguides? 14, 15?
15,
no?
15 victòries seguides.
Ah, pues això ja...
Això només ho fa el Madrid i el Bayern de Múnich.
Però jo digo que és que damunt que vas a vore, damunt guanyes, perquè si és que damunt perdi, ostres, que, saps? Claro, però bueno, claro. Si te donen una edició, tranquil, que te'n vas content a casa. Així que animem a tots els nostres oients a que, bueno, ja, ara que ve la paga extra, no vol gasteu en rebaixes, que total, la gent no se fija en la roba que porteu ni res. Bon aneu, vos traieu el passe ja, que n'hi ha que plenar el... Que jo ja te dic jo que tots els Fernandos acaben ampliant els estadios, o sigui, que ja veig jo, i se camp per 8.000 persones per d'ací 3 anys, i quan puges a la CB...
Sí, ja, doncs sí que el plenar.
No te vaig a Castelló, Ara, a veure, estem així per plenar el pavelló, perquè ara me'n vaig a la capital.
Tot així, a Villarreal.
Pues no, res, Fernando, moltes gràcies per haver vingut així a... contamos y a todos estos que tienen zánganos en casa, que están tumbados al sofá y chuan a la maquineta, que al final se fan bugos, que n'hi ha que fer deport, que n'hi ha que merechar el cul, y ahora que todos se mengen colacao y eso, que estos son más grandes,
sí, son más altos,
pues n'hi ha que promocionar la gent de la terreta i que facin per això deport, i que és saludable, i damunt si mos fan guanyar partits i mos sentim tots orgullosos d'ells, que millor que això.
Sí, segur que sí. Moltes gràcies, a vosaltres també.
Mos veiem.
Serenfit ens porta l'actualitat esportiva a Vila-real Connecta. Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43, tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop.
Víctor, jo ja se m'ha fet fam, ja tu no tens o què?
L'únic que jo tinc un avantatge, que he provat una miqueta el que hi ha avui de menú, entonces
això de que he ficat a dieta és mentira, punyetero.
Això te n'ha dit, jo demà ho sé jo, perquè no pot ser.
Ell diu, estic a règim, així menjant coliflor de teleri, i nosaltres el veiem sempre igual, no sé, us tenen que canviar així. Què avui tenen preparat així en el casino?
Ara mos diran.
Paco, ¿qué tenemos hoy para comer?
Pues mira, hoy en el menú de mediodía tenemos de primero ensalada de pimientos en vinagre con ventresca de atún, ensaladilla de la casa con gulas y ajos al ajillo, croquetas del día, que hoy tenemos de olla de la plana, muy tradicional aquí en Villarreal, pulpo encebollado sobre puré de patata y ralladura de queso. De segundo tenemos merluza rebozada con salsa verde a la andaluza y guarnición de alcachofas. Tenemos canelón de carne mechada con bechamel y queso parmesano. Tenemos lomo a la pimienta con su guarnición de patatas asadas y pimientos. Y arroz al foc, que tenemos arroz al forn, pero en paello. Postre más la primera bebida, 16 euritos.
¿Tú qué has probado, Rubio? ¿Qué te ha donat probar?
El arroz.
¿Cómo estaba?
De lujo.
Te mago y se lleve tú.
Depende el menú, decidirem qui vais a...
Jo dic, este no puja, per això avui han tardat en donar el menú. Havia quedat a dinar allí, el cara de collons. Dimos que mos porten avui les notícies esportives.
Sí, bueno, avui... Per a la gent que és del Vila-real, moltíssima alegria, perquè és el primer dia de l'era Íñigo. A les 9:30 del matí ha començat esta temporada 26-27. Jugadors del primer equip que n'hi havien: Júnior, Arnau, Conde, Pau Navarro, Canguala, Mourinho, Foyt, Romero, Cardona, Comesaña, Moleiro, Tiago, Ayoce, Gerard i Mica Utache. De la cantera: Rubén, Budesca, Lautaro, Diallo, Cheik, Requena, Masià, Diatán, Nizar i Cabanes. Y también estaba Forest. Dir que, claro, el primer día que veus qui entra en clase y qui no, pues también te dones compte que en el cos tècnic, per exemple, está Adrián López, que es el que le iba a marcar el gol al Liverpool. Ha vingut també Óscar Díaz, que era el analista del Rayo Vallecano, analista, esta gent que se ficara en la grada allí en una tableta a mirar tàcticament...
Lo que feia Mourinho quan venia així, no? Quan anava a Bangal, no?
Lo que feien els de la NFL tota la vida aplicada al futbol. I després, dos curiositats prou importants, és que ha vingut d'entrenador de porters Xavi Valero, que va estar, per exemple, entre altres, en el Liverpool de Benítez, d'entrenador de porters, poca broma. I de preparador físic ha vingut Javi Mayo, que també, poca broma, va estar de preparador físic en el Madrid en les tres Champions seguides que guanya el Madrid de Zidane.
Lo que m'estàs dient, a part de l'entrenador, han anat agarrant persones individualment per a fer el seu equip.
Algú ve en Íñigo, eh? Ah, o sea, per exemple, Adrián estava en Íñigo en el Rayo, Óscar sí. Díaz també estava en Íñigo en el Rayo, per exemple.
Pero todos los demás...
Javi Mayo también estaba en el Rayo, pero Xavi sí que es una aposta del club.
Y aparte, para los que tenen el mono del fútbol en cara, ni a Wii...
Sí, bueno, aparte que Wii comienza ya altra volta el Mundial, que ayer va a ser el único día de paro que podíem tindre en molt de temps, dir del Vila-real que el 5 d'agost a les 10 del matí... En el mini n'hi haurà partit de pretemporada entre el Villarreal i el Llevant, i dir que el club també ha anunciat que tots els partits d'alguna forma o d'una altra se veuran per televisió, o sea que la gent que a lo millor vulga disfrutar dels partits del Villarreal, si estava esperant que es poguera veure per la tele, d'una manera o d'altra es podrà veure per la tele. I ja queda un poc tardío perquè va ser ahir per la vesprada, però bueno, anunciar que se va fer ahir oficial el traspàs de Terrats al Getafe.
Com has vist l'entrenament?
Jo tinc que dir que, per exemple, al principi de l'entrenament, ¿vale?, he vist un exercici que era els futbolistes fer tocs, que crec que és el primer entrenador que li ho veig veure així en el Vila-real.
O sea, això ho ha dit Íñigo, a fer toques tot el món. I tot el món a fer toques?
Sí, sí, hasta els porters, que, claro, òbviament, tu saps molt de futbol, claro, òbviament no era el mateix, per exemple, veure a Dani Budesca, que igual està 3 minuts que no se li cau el baló, que al pobre Arnau, que a lo millor...
Estava 30 segons, no?
Feas 20-30 tocs i després perdia el valor.
Pues Arnau, lo que té que fer és parar, no té que fer tocs.
Claro, claro, però bueno, ixa...
Sí, un exercici no, diferent, no? Ixa
curiositat que tu me preguntes, pues sí, jo la veritat és que m'he vist, no sé de quants entrenadors hauré vist a lo millor entrenaments a porta oberta, però és la primera vegada que crec que ho veig en el Vila-real, lo dels tocs, sí.
Què més, ha sigut un entrenament serio? Com ha sigut?
No, ahora al final, después por ejemplo en Visa Íñigo también estos camps reduits que fan ara en el fútbol para treballar la presión, en Visa Íñigo parlar prou en els futbolistes donant indicacions, sinó que la veritat és que el primer dia...
Estava serio Íñigo o què?
No, jo no l'he vist, jo no l'he vist sinó un poc les mans a l'esquena en una fulla apuntant, i jo no l'he vist serio, la veritat, jo l'he vist prou content, oui.
Demà també entrenen o... Ni idea, ¿no?
No tinc el planning de moment.
Al final Alejandro t'ha pillat, t'ha fet ahí una...
Home, és que interessa, no? Com és el primer dia de... Com és el primer entrenament del Villarreal, com està Íñigo, com estan els jugadors, i que també m'has dit que Foyt està molt bé físicament,
jo,
no?
Jo a Foyt l'he vist molt bé, la veritat.
És una bona notícia, això.
És que estan de Mundial encara, m'imagino que estaran de vacances, no?
Jo crec que en teoria... A veure, no sé fins a quin punt un futbolista pot renunciar o dir jo ja m'he cansat d'estar de vacances, però en teoria tenen 3 setmanes de vacances des del moment en el que acabes el Mundial. Claro, també no sé fins a quin punt tu mateixa pots dir jo ja estic fart d'estar en casa, en la caipirinha me'n torno a entrenar.
I es confirma que juguem el cap de setmana del 15 d'agost, sí, no? Perquè...
Sí, perquè el jugador de Colòmbia també està eliminat.
Està eliminat. Entonces sí que juguem el 15 o el 16 o... I si cap de setmana.
Un dia de tots, perquè sabeu que en la Lliga Espanyola entre divendres i dilluns se pot jugar qualsevol dia.
Se pot ajuntar molts jugadors, no? Perquè ara venen de tots els equips que estan cedits, i a més se poden juntar 30 i pico jugadors fàcilment, no? A
sí, l'únic que, per exemple, crec que avui en total eren 26, però clar, és que pensa que tenim... SAT, que són mundialistes, entonces si SAT no pots comptar en ells.
O sigui que perfectament en 10 o 12 jugadors acabaran antes de començar la temporada i sin de l'equip, no?
No, a veure, al final molts són de la cantera, pues segurament continuaran en el Villarreal B d'Albelda o algú a lo millor pot opetar una eixida.
I avui, com a partit estrella, tant en dins com fora del camp de futbol, segurament serà a les 10 de la nit un França-Marruecos. Què esperes tu d'este partit?
Que guanyi França.
Que guanyi França per el bien de França.
No, però, a veure, al final me pareixeria molta sorpresa que no guanyaré França, la veritat.
La veritat que és una hora televisiva, o sigui, a les 10 de la nit...
És una bona hora i estem en estiu i que és un bon partit i que els davanters de França estan com un tir.
I sempre crea ese morbo, no? Perquè Marruecos avui en dia, bueno, descontant ese trofeo que dieron i quitaron de la Copa Àfrica, no? Al final són campions o no són?
En la fulla són campions, però a mi no ho són.
No, en la fulla són campions, però en la realitat no són campions.
No, o sea, claro, en la realitat, en un tribunal, el tribunal te dirà que el campió és Marroc.
Però per a tu i per a mi no són campions.
Però jo crec que per a tota la gent de carrera el campió és Senegal.
I la foto la té Senegal, que és lo que val.
Per cert, que m'ha preguntat Alejandro, demà doble sessió.
Doble sessió?
9 i mitja i 6 i mitja de la vesprada.
Collin.
Per a començar, bé.
És molt habitual, en estiu, que se facin doble sessions.
Això, de totes maneres, són hores ja de fresqueta, sobretot la del matí, la de vesprà encara fa algo de calor. Pues no res, ja tanquem la persiana del dia 9 de juliol del 2026. Hem tingut algun fallo tècnic del qual demanem perdó perquè són coses ajenes al nostre problema, a vosaltres, i bueno, demà intentarem fer-lo millor i de la millor manera com sabem fer-lo, veritat?
Sí, sempre millorem, no?
Sí, i a poc a poc anem... Nosaltres també som un equip, ara, ens anem acoplant, no? Algú tira la pilota fora i què anem a fer? I, bueno, però entre tots, com la gent sap que és estiu, ens ho perdonen tot.
Exactament.
Saps el que vull dir? Així que... Així estarem demà, fent-los... Passarem llista, que així té Alejandro la llista de tots, eh? Vos creu que vos aneu a escapar... I no res, demà en millors notícies, en coses més divertides i en coses de la nostra terreta, i en la qual assistirem per a contar-lo. Hasta demà.
Cuando yo solo era brisa, acuérdate bien que al no poder mirarme sabía que existía solo si a ti te podía mover. Casi todos mis viajes, de ahí me llevé varias canciones de aire, recuerdos de viajes que mares del trópico adquirí. Fue después de 20 inviernos. Acuérdate bien por las presiones de aire, los círculos radiales se empezaron a expandir. Mientras tanto tú tan anclada en tus raíces, con esfuerzo